Solidaris. Mercè Folc. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Els hiverns de la meva infantesa omplien de glacerols les branques d'unes oliveres fartes de fruit. Amb una escarradora a la mà, els meus germans i jo les pentinàvem amb més força que traça per fer caure les olives damunt de les borrasses, aquestes peces de teixit que en època de collita apedaçaven els paisatges. Enclotats en una obaga i sense gaire noció del temps, petits i grans escoltàvem la ràdio. El transistor, atrotinat i ple de terra, el teníem apuntalat damunt d'un marge, amb l'antena desplegada fins al cel. A casa, la ràdio sempre va ser un element imprescindible en un entorn on convivíem quatre generacions. A pocs dies que se celebri el Dia Mundial de la Ràdio, avui ens fixarem en les ràdios de base, aquelles nascudes per impuls popular, com defineix el professor de la Universitat Pompeu Fabra, Eloi Camps, que de seguida sentirem. Són projectes que no depenen de l'administració pública ni tampoc es mouen en l'àmbit privat amb finalitats comercials. Són emissores lliures, comunitàries, alternatives, sense ànim de lucre i legals, que no il·legals. Moltes amb un marcat accent social, altament polititzades, d'altres més enfocades en la música i l'entreteniment. Són iniciatives que funcionen gràcies al compromís de moltes persones mogudes per una passió no remunerada. Entrarem als estudis d'una de les emissores històriques, Boca Ràdio, a l'Espai Jove Boca Nord, al Carmel de Barcelona, un projecte sorgit d'un taller de ràdio a mitjans dels 90 i que resisteix als reptes actuals amb una programació diversa feta per joves i grans i que recull moltes de les inquietuds del barri. Boca Ràdio ha estat i és escola per a molta gent. També visitarem Candeu FM a Sabadell. El 2009, quatre radioaficionats van engegar aquesta ràdio cultural molt vinculada al seu barri i a qualsevol activitat artística de la ciutat. I sortint de la corona metropolitana, farem parada a Ràdio 90, la ràdio lliure cultural de la Garrotxa, tal com es defineixen, que emet per internet a tot el món. Tots aquests són exemples d'un fenomen que afronta el futur amb molts interrogants. No hi ha relleu generacional i el seu procés cap a la legalització no avança. Malgrat tot, la ràdio continua sent un mitjà que connecta, un punt de trobada, una aposta col·lectiva en temps d'individualisme. Perquè, com diuen els companys de Boca Ràdio, quan fa ràdio sempre hi ha algú que escolta.
Solidaris. Tothom té una història. Ràdio comunitària? Ràdio lliure? Ràdio alternativa?
Aquesta diversitat de terminologia respon per un costat a com s'identifiquen les ràdios.
Eloi Camps, doctor en comunicació, investigador i professor a la Universitat Pompeu Fabra.
També denominacions que s'han proposat o s'han construït des de l'acadèmia, i també de tradicions de diversos llocs del món, diguéssim. A mi m'agrada parlar de ràdios d'impuls popular perquè s'entengui d'on venen, és a dir, que no són ràdios ni que s'impulsin des de l'administració pública ni des del sector privat amb una vocació comercial.
Característiques.
Una vocació més o menys explícita de canvi social, diríem en clau igualitària, democràtica, no, de progrés. L'altra és l'absència d'ànim de lucre. També una voluntat participativa, lligada a això que dèiem, no, del canvi social, sobretot això s'ha d'entendre en el moment en què apareixen aquests projectes comunicatius, que és en moments en què hi havia o un monopoli estatal o un duopoli estatal comercial dels mitjans audiovisuals, i de fet justament un resultat que té la pressió d'aquestes ràdios és que es liberalitzi el sector.
Els inicis.
Això va ser a finals dels 70, quan grups de gent d'aquí, que fins i tot hi havia professors de comunicació, no, de l'Autònoma i gent dels moviments socials, van entrar en contacte amb les ràdios lliures franceses i italianes, i això a finals dels 70 va començar Ona Lliure. A Granollers també hi havia hagut Ràdio Maduixa, que fins i tot és, diríem, un any anterior, i era un moment, no, de la transició, de represa o reconstrucció de llibertats, de mobilització al carrer, doncs tot aquest caldo de cultiu, diguéssim, va permetre, de la mateixa manera que hi va haver moltes revistes de moviments socials, que hi comencessin a haver ràdios també que reflectissin això, no? Aquesta efervescència social, cultural, política, i això, i es van anar escampant.
La ràdio, punt de trobada i altaveu dels moviments socials.
Clarament era un punt de trobada, no? Un aparador de tot el que passava en un entorn determinat. I llavors també podem parlar d'espais específics realitzats per, diguem-ne, col·lectius minoritaris o minoritzats d'alguna manera. Al principi hi havia sobretot programes per presos, no?, en què s'agien cartes de presos, etc. Però també van ser les primeres ràdios en què van tenir espai, doncs, col·lectius LGBTI, ecologistes, pacifistes, feministes...
La persecució política.
Sobretot aquests primers anys, i després puntualment. Ara és estrany, però encara passa. Hi ha hagut casos recents aquí, amb ràdios d'aquí a Barcelona, Contrabanda, Ràdio Pica, però al principi sí, hi havia... De fet, hi ha el cas, no sé si era d'Ona Lliure, que un cop hi va haver un tancament en directe, és a dir, que s'estava emetent i es va retransmetre l'entrada dels policies i tot plegat, fins que ja es va tallar l'emissió, però sí, va haver una persecució bastant intensa.
El relleu generacional.
El relleu generacional és un problema reconegut de bastantes d'aquestes ràdios. Sí que és veritat que n'han anat sorgint de noves, amb gent més jove darrere, però sí que les més històriques tenen certs problemes, no?, per trobar col·laboradors o gent que es faci càrrec, que participi a l'assemblea, no?, que participi en la gestió i la propietat definitiva del mitjà.
I l'encaix legal.
El terme que es fa servir és alegalitat. Hi ha hagut successius plans tècnics o lleis audiovisuals que sí que han anat reconeixent l'existència de, penso que en diuen, serveis de comunicació comunitària, però després a l'hora d'elaborar els reglaments i això, no?, de fer repartiment de freqüències, de concessions, doncs no es té en compte les especificitats d'aquests mitjans, llavors se'ls ha posat quasi sempre en el sac de les emissores comercials, quan és evident que són dues realitats molt diferents. S'hauria d'apostar específicament perquè les ràdios comunitàries o d'impuls popular puguin accedir amb normalitat en aquest repartiment, no?, o en aquests concursos de freqüències, i que puguin això emetre en plena legalitat i no hagin d'estar una mica sempre a la corda fluixa.
L'impacte de les xarxes socials i internet.
Al principi hi havia debat sobre això, si es feia servir només programari lliure, fins i tot quin tipus, no?, d'extensió, és a dir, quin tipus de formats digitals es feien servir i quins no? També si es feien servir xarxes socials o no. Al final totes s'han anat adaptant, eh? Aquests projectes són de la ciutadania, vull dir, són de tothom que s'hi vulgui implicar, que vulgui participar. I clar, nosaltres quan estem abocant continguts a la xarxa, majoritàriament ho fem amb unes poques macroempreses, no?, que són les propietàries d'una sèrie de xarxes socials. Llavors, esclar, i tampoc som propietaris, no incidim nosaltres en com es gestiona, no?, Meta, WhatsApp, Spotify, iVoox, etc. I al final jo crec que quan participem en aquestes plataformes estem participant en espais que són bastant opacs.
De la ràdio al podcast.
Clar, són projectes col·lectius. En canvi, un podcast que faci jo a casa meva és una cosa molt més personal. Vull dir, no té aquest punt justament de trobada física, fins i tot encara que no sigui física, però punt de trobada amb gent que pugui tenir inquietuds o interessos comuns, o no, al contrari, no? Gent que potser en altres circumstàncies no ens trobarien de cap altra manera, i en aquest espai, participant-hi o col·laborant-hi, doncs entres en contacte amb realitats molt diferents a la teva, no?
Solidaris, Mercè Folch.
Dilluns 4 de la tarda, Espai Jove, Boca Nord, barri del Carmel, Barcelona.
El Carles.
Estudis de Boca Ràdio.
Boca Ràdio, practica la ràdio oral.
Olvido y Consuelo, ¿qué tal esteu?
Hola, encara muy bien, ¿y tú qué tal?
Molt bé.
Olvido González, 66 anys, funcionària jubilada. Consuelo Rodríguez, 73 anys, venedora jubilada, copresentadores del programa Les Amazones del Carmel.
Com porteu això d'escoltar-vos i de fer un programa a la ràdio?
Ah, pues muy bien, nos agrada, nos gusta. Mira, si nos dan un micrófono, entonces ya al cielo, ¿qué es que te diga yo? Si ya nos gusta hablar, imagínate con un micrófono que podemos decir lo que queramos y que nadie nos calle.
Bueno, yo en realidad quería tener un micro abierto para la gente del barrio, que decir sus opiniones, preguntar, y que llegue a más gente lo que piensa todo el barrio y todo en general, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquí falta la tercera amazona.
La Carme.
La Carme, sou les tres.
Som els tres.
Quan va arrencar el projecte?
Pues sí.
Un any, sí, sí.
¿Cuántos programas tenemos? Por lo menos 10, ya, ¿no?
y empezamos en marzo con las mujeres.
Por lo del aborto. Y nos atamos a la verja de la universidad. Gilipollas de nosotras que se llevaron la llave. Recibimos de palos. No os podéis ni imaginar. Bueno, hay muchas formas de luchar.
Y ya después ya seguimos con la cultura, que fue de poesía, pues el 23 de abril, y ya hemos seguido.
Abordeu una mica tots els temes, però hi ha un pal de paller que és el feminisme i el teixit social del barri, no? Aquesta és el vostre carnet d'identitat, sí. De presentació.
Sí.
Lo que pasa es que ella tiene muy buenas ideas de traer a gente muy interesante que trae con nosotros, que siempre tenemos invitados, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y que el programa es vivo, es lo que realmente pasa en la calle, es lo que los problemas que están pasando, que hoy podemos hablar de sexo como mañana de la iglesia.
Sí. Somos luchadoras, pero no somos luchadoras de banderas, sino luchadoras de lo cotidiano.
Sí.
¿Entiendes? Entonces somos unas feministas luchadoras de lo cotidiano. Ella... le gusta mucho hablar del barrio, de los, la problemática del barrio. Entonces, claro, hay que adaptarse, porque no se puede hablar siempre de la pornografía, por ejemplo, que vamos a hablar la próxima vez, o de la infancia en riesgo, o de la poesía. También hay que hablar de las cosas que nos pasan en el barrio. Se trata de eso, de que nuestras inquietudes salgan fuera, de intentar hacer cosas, de que la gente se motive, de dar voz a la gente que a lo mejor a uno le gusta y al mes siguiente le gusta a otra persona. Entonces ya nos van escuchando tres. También vamos preguntando a la gente qué es de lo que quiere hablar.
Porque lo que tenemos que hacer es eso, es hablar con la gente y que la gente venga y que diga lo que piensa y que te oiga lo del barrio y a ver si tenemos a alguien importante. Bueno, no importante, importante ya somos nosotras, simplemente sí. Que somos unas del barrio. Importante puede ser la que va al súper, la que va al mercado, que a lo mejor no tiene ni carrera ni tiene grandes ideas de estar en
grandes conocimientos.
¿Quina resposta rebeu dels veïns? ¿Us escolten?
Sí, que no. Sí, os escuchan, no muchos, pero más de los menos de los que quisieran, pero nos escuchan.
Bueno, això sempre passa, eh? De qui és el títol? M'agrada moltíssim. Les Amazones del Caramel.
Bueno.
De la Consuelo. I per què aquest títol?
Bueno, yo creo que fue... Porque somos luchadoras. Somos luchadoras y... Con espada no, pero luchadoras mucho.
¿D'on ve aquesta consciència de lluita?
De ser mujer.
También, bueno, la lucha es de lo que se ha pasado antes en el Carmelo, de empezar de nada y seguir luchando y avanzando escalón a escalón. Y nos ha costado mucho conseguir lo que tenemos. Ha mejorado mucho, pero que se necesita mucho mejorar mucho más, claro que sí.
També ens acompanyen el Carles Llàcer, coordinador de Boca Ràdio, i el Richard Aguilera, membre fundador de Boca Ràdio. Carles, la Consuelo està tota l'estona mirant-te i buscant, no?, aquest suport.
I amb el seu programa he après que jo no tinc res a dir.
Carles Llàcer, 48 anys, gestor cultural, coordinador de Boca Ràdio.
Jo les ajudo amb la taula de so i els grabo el programa, però són elles, els protagonistes.
Boca Ràdio és una ràdio molts anys d'història que des dels seus inicis sempre ha volgut fer d'altaveu dels temes socials que no tenen cabuda als grans mitjans i aportar aquesta altaveu, no?, a les persones del barri del Carmel per contribuir a aquest teixit social que en barris com aquest són molt sòlids, no? Estan molt, molt ben lligats. Carles, per tu, què significa per tu aquest projecte?
Per mi és, no sé, és molt important, és donar cabuda a, encara que sigui ocasionalment, a petites descobertes de la ràdio, tant amb joves, amb entitats del barri o de la ciutat, donar micròfon, com deia la Consuelo i l'Olvido, a la gent del barri, no?, que moltes vegades són les que menys oportunitat de parlar o de dir la seva opinió tenen. Doncs nosaltres estem una mica fent lluita de trinxeres, no?, parlant del barri i parlant de què està passant a la ciutat, no?, intentant que la gent... El nostre programa amb la Caixa Negra, amb l'estimat Josep Lluís, que corre per aquí, sempre diem que amb la nostra agenda de cada setmana d'activitats volem que la gent surti de casa, que vagi a veure concerts a les places, a centres cívics, a casals de joves, al carrer, perquè notem que cada vegada més amb les plataformes digitals i la por de segons quins mitjans que llencen sistemàticament perquè la gent tingui por del seu veí en comptes de que digui no, surto a la plaça i xerro amb el veí, o me vaig a un concert d'un grup que no conec. Aquest és el nostre objectiu, no?, que a través de la cultura fem transformació social, que també és una mica el nostre lema, no?, com a entitat, fer transformació social des de les zones.
Trencar aquest individualisme, que està molt bé, i tenim el Richard també.
Hola.
Dels històrics, no?, podríem dir-ne.
Sí? Sí. Vaig tenir la sort d'estar des del principi.
Richard Aguilera, 48 anys, infermer al Taulí, és un dels fundadors de l'emissora.
Va començar tot com un taller de ràdio al Centre Cívic del Carmel per l'any 96, perquè les dates se'n veien una mica, i va tenir molta, bueno, molta resposta. I llavors els propis alumnes van fer una associació d'amics, juvenil d'amics, per aquella època, i d'allà va començar aquesta associació a gestionar el projecte Ràdio Carmel, que el 2000 van passar aquí a Boca Nord, a l'Espai Jove Boca Nord, i el 2004 va començar a ser Boca Ràdio.
I una de les lluites va ser pel tema de la freqüència, no?
Sí, bueno, a veure, totes les ràdios petites i de Barcelona, que sobretot a l'època lluitaven per una freqüència a l'FM, que era una mica una jungla, allò. Clar, requereix que la Generalitat doni un permís de ràdio FM, no totes les ràdios ho teníem. Llavors, l'estratègia d'aquella època era col·locar-te en un dial on no hi hagués ningú ocupat i començar a emetre. Era una mica, doncs, si arriba una ràdio amb un emissor més fort que el teu, doncs hauries de marxar, no? I era una mica la lluita.
Escolta'm, Richard, quants anys tenies quan va començar tot això?
Jo vaig començar amb 16, 17 anys.
Imagina't. Sí. I què va significar per tu? Perquè trobar un espai com aquest, no? En passada l'adolescència, no?
Sí.
El vincle que es crea, què et va portar tot plegat? Ara,
jo vaig començar, bueno, doncs això, no? Per parlar, no? La llamada aquesta de fer un programa de ràdio, que era el que feies, doncs, posar la teva música, xerrar amb els amics, no? Fer el teu programa de ràdio. Després això va créixer, de seguida veus el potencial que té la ràdio i que la gent s'obre molt. Bueno, volíem això, no? Obrir-nos a la gent, utilitzar la ràdio com a eina terapèutica, això també té molt potencial i va tenir molta sortida. Jo sóc infermer, vaig endur la ràdio a l'hospital on treballo i vam poder fer taller amb pacients, amb joves amb grans discapacitats.
Era una ràdio, com ara, no? Oberta a tothom.
Sí.
Com és ara mateix, no, Carles?
La gent ens tira la canya a través de mail o per xarxes. Moltes vegades és un projecte radiofònic que ja existeix i busca un nou estudi perquè marxa per potes d'un altre. Moltes vegades també passa que són grups de joves vinculats a carreres de comunicació, de periodisme, que venen com amb la idea de buscar un espai on aterrar, com deia el Richard, no? Vull fer el meu programa de hip-hop en català. Bon vull caixa. Doncs va, veniu aquí. I bueno, és parlar amb ells, explicar-los com funcionem, recordar que no som una ràdio, que som una associació, que és important per nosaltres explicar el projecte, que no és allò de, no és un estudi que lloguem a tant l'hora, sinó que és darrere de cada programa hi ha un esperit de comunitat, d'associació, que és el que costa més també fer entendre. I a partir d'aquí, mentre entenguin les nostres línies vermelles, o més que línies vermelles, els nostres
principis, no?
Principis, que és feminisme, interculturalitat, economia social i solidària, antiracisme. Llavors, donem màxima llibertat, evidentment, mentre tinguem clars aquestes línies, no, de treball, educació i respecte. I a partir d'aquí intentem formar la gent perquè siguin autònomes i tinguin poder per poder agafar la taula i puguin gravar els seus programes. Acompanyem els projectes les primeres dues setmanes o dos programes per donar-los empoderament i que facin el seu programa sempre que vulguin.
Ara, Boca Ràdio, per escoltar-la, per sentir-la, cal sintonitzar el 90.1 de la FM. Esteu allà? Esteu treballant?
Sí. Diguéssim que ara mateix on pots escoltar realment què està passant és a l'e-books, que és la nostra plataforma de podcast.
Que és,
és la crua realitat, sí.
És així.
És on hem acabat, sí.
S'acaba, no?
Hem tingut uns petits problemes. Estem tenint problemes tècnics i ara mateix, malgrat teníem una FM, que era el 90.1, no a tota la ciutat de Barcelona, sinó a la que esteu veient ara mateix des dels estudis, que és tota la zona de Horta, Guinardó, Nou Barris, inclús...
I a Santia, Santa Coloma, també.
Santa Coloma de Gramenet, també. Però diguéssim que tècnicament hem de millorar i estem treballant per recuperar l'emissió 24 hores.
Però clar, e-books, plataformes, podcast, etc., és aquí on estem desembocant també els mitjans més grans, no? Richard?
De fet, sí. Bueno, això sí que és una medalla dels mitjans petits de comunicació, també per necessitat, no? L'FM no era a l'abast de tothom i van començar a obrir camí per això, per podcast, per, diguem, mètodes, emissors alternatius que no ens es podia escoltar.
Tots els dijous, Paella i Ràdio La Tarantela. Un programa ple d'emocions.
De paraula viva i viatgera.
On cadascú té un lloc.
On poder estar i disfrutar.
Desconnecta i escolta'ns.
El 90.1 de la FM.
Hem parlat abans d'aquesta eina terapèutica que implica fer tipus de programes com les Amazones del Carmel, no? Aquesta transformació també interna i social.
Acabem d'escoltar un dels últims programes de La Tarantela, un espai impulsat per la Fundació Els Tres Turons.
La Fundació Els Tres Turons és una entitat d'iniciativa social creada el 1985 al districte d'Horta-Guinardó que treballa en la promoció i el suport de la salut mental comunitària.
S'acompanya el Fede?
Sí.
Com estàs, Fede?
Jo bé.
Federico Fons, 56 anys, usuari de la Fundació Els Tres Turons i integrant del programa La Tarantela.
Bé?
Bé, de moment bé.
Escolta'm, La Tarantela és un dels programes històrics, no?, d'aquesta ràdio,
sí,
d'aquesta emissora.
Sí, ja portem 289 programes.
Déu-n'hi-do.
Un cada setmana.
Un cada setmana. És clar, 9 temporades.
Des del 2015 estem emitint.
Són molts anys, això. I tu, Fede, quin paper hi fas?
Jo soc un dels tècnics i també locutor. I moltes vegades dinamitzador del programa.
Què t'aporta, tu, fer aquest espai?
Moltíssim, perquè m'omple. No és que m'estigui sent professional o coses d'aquestes, no. Passo l'estona, m'ho passo bé, els companys també, i ens ho passen tots bé. I la gent que entrevistem, també hem fet entrevistes. N'hi han com 9 seccions i cadascú fa una diferent. O sigui,
i feu reunió d'equip?
I fem la reunió d'equip abans de començar. Ja fem una reunió d'equip i després fem el programa.
Que amb els temes que us interessa.
Sí, cadascú es prepara alguna cosa, sí. I després el mateix dia, una hora abans, ens reunim i diem, bueno, què diràs tu? Pum, i fem un guió. I aquest guió ho anem omplint i després un dinamitza i va passant tota l'estona donant pas a la gent que li toca.
A tu quins temes t'interessen?
Jo faig el Momento Holderlin, que és un racó de poesia, amb una noia que es diu Marisa Rando.
T'agrada la poesia?
A mi m'agrada la poesia i la lectura, en català i en castellà.
I això t'ajuda, la poesia, també? Igual que la ràdio?
Bueno, també m'ajuda.
Sí?
Sí, sí, sí.
Clar, vosaltres veniu de la Fundació dels Tres Turons.
Això mateix.
I vull remarcar molt aquest tema de terapèutic, no? Com també deia el Richard a l'hospital, no? Aquest poder transformador també a nivell de salut que implica un projecte d'aquestes característiques. Com ho reben els companys? En parleu d'això? Com us sentiu després de fer un programa com aquest?
N'hi ha vegades que hi ha hagut baixes, també. Mm. Però la majoria s'ho està agafant molt bé i hi ha alguns que han millorat. Altres que no dinamitzaven i ara dinamitzen. I després, gent que vol fer, que vol s'anima.
És una meravella, eh? El poder que té parlar, la parla, el compartir.
Quería decir una cosa.
Sí, digues.
Lo que se aprende haciendo radio con la gente, ¿no? Porque ella decía, es que tú aprendes, yo también he aprendido. Porque el texto, ella hace teatro, entonces ella me decía, no, si lo haces así que pones números tal y cual es más fácil. Y vas aprendiendo de una y de otro y demás, hacer cosas distintas o hacerlas mejor.
Sí, bueno, és la teoria del coneixement compartit, no? Mm. A mi m'ensenyen i després jo ensenyo. I crec que és clau, no?, que no hi hagi una estructura piramidal, sinó supertransversal, de cara que, com deia l'Olvido, no?, que entre elles van aprenent i nosaltres també. O sigui, a força d'anar ensenyant o explicant, moltes vegades quan jo estic amb joves, que els hi començo a ensenyar com va la taula, com va tal, ells també em donen a mi 4 lliçons ben bones de contingut de programa o de xarxes o de coses tècniques que dic, uau, se m'havia escapat.
Benvinguts i benvingudes al programa Filo, un programa fet per Erika, Joana i Eloi com a locutors i jo, Airen, com a tècnic de so. Us farem una petita endevinalla que resoldrem al final del programa i parlarem de lectura, esports, música, acudits i de pel·lícules.
Un altre dels programes que ens ha despertat més curiositat és el Filup, si ho dic bé, un programa fet totalment per nois i noies adolescents entre 12 i 13 anys que fan educació a casa i ens acompanyen la Iran i l'Eloi de 13 anys. A veure, expliqueu-me què és això perquè quedi clar, em quedi clar a mi i a l'audiència. Com us organitzeu? Què feu?
A veure, nosaltres venim un cop al mes i bàsicament són 4 joves que, bueno, l'Airan, que està aquí al costat, és el tècnic de so i 3 més que som locutors, jo sóc un d'ells i, bueno, després l'Èrica i la Joana, que venim de la Coordinadora Catalana per la regularització del homeschooling, que és bàsicament escola a casa, que no anem a l'institut, no anem a l'escola i, bueno, és com donar veu també això, que, bueno, que es pot aprendre des de casa i és completament normal, que en molts països està regularitzat i, bueno, pots aprendre igual, si hem mirat 6 programes ja, i jo estic bastant orgullós del que estem fent.
Què expliqueu en aquests programes?
Bueno, el que ens agrada més. A mi m'agrada els esports, m'agrada la lectura. Em van agafar el tema de la lectura ja i vaig tirar més cap a esports i entreteniment, acudits i endevinalles. Faig aquestes tres seccions, sí, sí. I l'Airan fa més el tema de música.
Què fas, Airan? Explica'm.
Jo agafo dos cançons, una que és original i una altra que és cover. Em busco explicacions de les cançons, una mica de la història de la cançó, i les poso i ells les han d'endevinar i després faig l'explicació de cada cançó. Perquè hi ha moltes cançons que no són les originals que estan molt més escoltades que les originals. I això fa una mica de ràbia.
Ben vist, ben vist. I què us aporta, què us agrada de tirar endavant aquest projecte? Quan l'acabeu de fer, com et sents, Airan?
Molt bé, després d'estar aquí parlant amb els amics i pujar-ho a l'e-box també, compartir-ho amb gent.
Voldràs dedicar-te al món de la comunicació dels tècnics de so, com la Mati, que la tenim aquí, quan siguis gran?
Home, si es pot, m'agradaria. És molt, molt entretingut.
I l'Eloi?
Bueno, a mi m'agrada molt la ràdio i sí que m'agradaria, si pogués tirar per tot aquest tema de periodisme, seria divertit, sí, sí. Estaria bé.
Em sembla que ens sentirem a parlar, eh? Clar, Carles, al llarg d'aquests anys d'història ha passat per aquí molta gent, gent que avui està als mitjans tradicionals, als mitjans més grans, no? És el cas del Joel Díaz i de, sí, de l'Anna Polo, a qui hem demanat que ens gravessin un missatge sobre la seva experiència a la ràdio.
Uau.
A Boca Ràdio jo vaig fer la segona i tercera temporada de l'Estenedor, que era el programa que vam començar amb les meves amigues de la facultat de periodisme quan vam acabar la carrera i vam veure que no... Bueno, que el panorama laboral estava complicat i que totes teníem feines de coses que no tenien res a veure amb el periodisme i ens venia de gust a ser una mica periodistes, no? Per tant, a Boca Ràdio és on jo li vaig perdre la por a un micro, on vaig començar a provar coses, a saber el que era ser periodista i també el que era ser humorista, perquè me'n recordo que fent aquest programa em vaig adonar que a mi no m'agradava haver de fingir que no tinc una opinió i ser falsament objectiva, no? Com passa amb el periodisme a l'ús, i que a mi el que m'agradava era poder dir la meva, i per això sempre m'he dedicat a l'humor, perquè penso que a través de l'humor et deixen dir la teva opinió obertament, cosa que a mi m'encanta. Per tant, Boca Ràdio és un lloc que m'estimo molt, que em porta molt bons records de joventut i d'aventura radiofònica, i espero que sigui un refugi per tota la gent que estima la ràdio per sempre més.
Hola, què tal? Soc el Joel Díaz Branya i recordo haver estat a Boca Ràdio, i tant que recordo haver estat a Boca Ràdio, fa molts anys, tants com potser 18 o 19, i vaig anar amb el Magí, amb el que és ara actualment el meu company a La Sotana i altres projectes. Bàsicament ens dediquem a fer riure i és el que preteníem a fer ja quan vam anar a Boca Ràdio fa tants anys. Els hi vam demanar que ens donguessin un espai a la graella per fer un programa setmanal que s'havia de dir No som moderns. Teníem el nostre propi tècnic també, un tio que es deia Roger, bueno, encara es diu Roger, que feia de tècnic, tampoc és que en sabés massa, i potser per culpa d'això ens va passar el següent, i és que quan vam acabar la temporada, una conversa amb algú de la ràdio ens va fer veure que no havíem estat emetent els nostres programes a l'antena. És a dir, havíem anat cada dijous allà, bàsicament a fer el programa per nosaltres, perquè allò no ho estava sentint ningú. Per sort, o per desgràcia, diria que alguns programes o trossos de programes van quedar enregistrats i algú els va pujar a iVoox. Nosaltres no, perquè ja et dic ara que tampoc estem molt orgullosos del material que fèiem en aquella època. Però sí, sí, algú el va pujar a iVoox i em sembla que encara existeix. Ja et dic, va ser tant per mi com pel Magí la primera experiència radiofònica. Ens ho vam passar molt bé. Parlar per un micro per primera vegada a la vida doncs sempre és emocionant, no?
Clar, això potser és el retorn més bonic, no?, que hi pot haver.
És molt d'orgull d'una ràdio superpetita, a vegades amb precarització tècnica o humana, no?, perquè la pandèmia ha fet molt de mal en molts sentits, però el món associatiu també. Vull dir, molts projectes radiofònics que teníem abans de pandèmia han desaparegut, acostat, refer... Però, bueno, quan veus casos com aquests dos noms, o un altre que podia afegir, que m'havia oblidat, que era el Benjamín, el Benja Morín, que feia un programa que es deia L'Ovella Negra Rock, Ella està treballant actualment a Ràdio 4, a Ràdio 3, amb la gent de música, també està parlant de temes de jocs de taula. Vull dir, ha passat molta gent per aquí, alguns han acabat treballant-hi professionalment i ens omple d'orgull, però també tenim molt d'orgull de molts dels altres projectes de gent anònima que ho ha fet per passar-ho bé, perquè serveix també per fer comunitat i això és super, super interessant, no?
Fins i tot el cantant Pau Vallvé, que és l'autor de la sintonia del programa Solidaris, va passar per aquí, va fer una sintonia per la ràdio.
Boca Ràdio, Boca Ràdio. Jove, barri i estratosfèrica.
Sí, bueno, quan començava Boca Ràdio, no?, de Ràdio Carmel a Boca Ràdio, clar, és a nivell humà, tirem d'amics, tirem, no?, i a l'amic de l'amic, doncs, jo tinc una amiga que és músic i podríem demanar-li, ah, pues sí, digue-li que... I va fer la sintonia de Boca Ràdio, i després un dia veus la tele i pues, aquest tio és el que... I, bueno, és Pau Vallvé, no?, que va fer la sintonia.
Jo vull batalletes. Batalletes. En aquest any que porteu, no?, vosaltres, per exemple, moments que hagueu viscut de dir, ostres, m'ha passat això... Això serà recordat, no?, com un episodi en la història de la ràdio.
Coses així, no. Lo que sí és la gente que quiere venir y que quiere repetir. Le tienes que andar diciendo constantemente, es que no puedes venir siempre. Es que
per exemple, en qué?
En la Carmeta.
Ah, sí.
En poesia. Pues sí. Vino la Carmeta.
¿Cuántos años tiene la Carmeta?
Ah, sí.
90 y algo, ¿no?
En la Reina del Carmelo.
La Reina del Carmelo.
Sí, sí, la Carmeta. ¿Y es poeta? ¿O le agrada la poesía? ¿Ve a llegir?
Le agrada mucho.
Le agrada y también escribe, pues, y también ella, y siempre está escribiendo.
Y hace gimnasia, y esto de gimnasia, que ya no... Y vino aquí y quería leer poesía, pero no de la suya. Le decía, no, si tú vienes aquí es para leer poesía de la tuya. Tú tienes que leer la tuya. Como veía que conmigo no podía, miraba lo consulto. Hasta que al final consiguió leer una de no sé quién, de otro autor.
Deixa'm respondre sí. La teva pregunta en batalletes. Jo crec que amb les Amazones, que tot just no fa ni un any que han començat a fer ràdio, per mi un dels highlights dels moments grans que han tingut és quan van anar al casal de barri, la barraca del Carmel, al carrer Llobregós, que és on tenen la seva associació, els 40 per arriba, 40 per abajo. I van fer un programa en públic, en directe, un divendres al matí, sí, amb tres convidats parlant de la joventut i parlant de què passava amb la joventut a l'escola, què passava amb la joventut amb temes de salut mèdica de tots els àmbits, què passava... I va ser brutal. Tot de públic allà esperades i escoltant un programa superinteressant.
Estaban atacadas ese día. Estaban y les decía, ¿pero qué tenéis que perder? Si esto lo estamos haciendo por placer, no tenemos nada que perder, tenemos que ganar. Perder ya lo tenemos todo perdido. Son los años sobre todo. Y entonces parece que se fueron calmando, pero iban atacadas completamente.
Bueno, realmente...
Claro, iba gente muy preparada, ¿eh? Tenemos suerte de conocer gente.
Una dada a nivell de les Amazones, que és el programa, diguéssim, diria, més jovenet, juntament potser amb el Philip, però crec que controlant així una mica números, els programes, com e-books és molt cru i et diu realment quanta gent t'escolta, ara diré que són el programa amb més audiència ara mateix de Boca Ràdio.
No
diré el número, però és el programa amb més audiència. Escolta,
doncs ja està, us ja podeu quedar amb aquest titular.
Nosaltres va ser un dia que ens va ajudar el Carles aquí, que va muntar un orga i va vindre una noia a cantar, que no me'n recordava el nom, que va cantar La Jefa.
Ah, sí, La Jefa és la Marga Embandé.
Embandé, això mateix. Quiero llegar a ser mi propia jefa. I vam fer el programa normal, es va quedar tot el programa, i ella va tocar, pues, li van fer l'entrevista i tot.
Preciós, molt bé. I el Richard?
Jo recordo una d'unes fa molts anys, no sé si era encara Boca Ràdio, o poc de ser Boca Ràdio, un estiu, vam deixar la continuïtat posada, la gent de vacances, i un va dir, deixem un contestador automàtic que la gent truqui, i arribem després de l'estiu, i ostres, estava patat de missatges d'oients de la FM, no? D'ahir una frase que repeteixo molt, que és sempre allà, que no escuchant, doncs.
I tant. Doncs, Carles, Richard, Olvido, Fede, l'Airan, la Consuelo i l'Eloi, una abraçada a tots, gràcies.
Gràcies.
Solidaris. Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit. Perhaps, perhaps, perhaps. Catalunya Ràdio.
L'any 1993, des d'un turó situat en un poble molt petit de la Garrotxa, Batet de la Serra, començava les seves emissions Ràdio 90. 30 anys després segueixen al peu del canó, ara a través d'internet. La Mònica Roca ha parlat amb Xavier Baca, un dels cofundadors d'aquest projecte, que es defineix com a lliure i cultural.
Moltes ganes i molta il·lusió és el que trobaràs a la Ràdio Lliure i Cultural de la Garrotxa, un projecte singular nascut per ser compartit.
Hola, Xavi.
Hola, què tal?
Bé, escolta, on t'haig d'imaginar ara mateix? On ets?
Bueno, sóc en un lloc de la Garrotxa ara mateix. De fet, sóc a casa meu.
I ets a casa teva i m'haig d'imaginar que estàs en una mena, en una espècie d'estudi de ràdio?
Estic exactament en un estudi de ràdio casolà, però en un estudi de ràdio, sí. Sí, sí.
Ens hem posat en contacte amb tu perquè volem que ens parlis de Ràdio 90. Què és Ràdio 90? Quina proposta ens ofereix i on la podem escoltar?
Mira, Ràdio 90 és una emissora lliure i cultural que neix a la Garrotxa, de fet neix a Olot, a partir d'un grup de persones que estàvem fent ràdio en una emissora municipal. Arriba un moment en què el nostre projecte de ràdio no lligava amb el que en aquell moment aquell ajuntament necessitava o volia, i decidim l'any 90, justament el gener del 90, per això es diu Ràdio 90, encetar un projecte totalment lliure, cultural. Simplement érem un grup de gent que volíem fer ràdio i ens agradava molt la ràdio.
I aquí potser ara ens estigui sentint i pensi, i per què no es van acostar aquesta gent que tenia ganes de fer ràdio a una emissora municipal? No sé, per exemple, a Ràdio Olot.
A veure, de fet, nosaltres no ens vam apropar a una emissora municipal perquè en vam sortir d'una. I ens vam donar compte que, com a mínim, en aquell moment, la sensació que teníem de les emissores municipals era que estaven molt supeditades les persones que portessin l'Ajuntament, no? I això era un llast que nosaltres no volíem assumir. Per això vam decidir doncs, no lligar-nos ni a Ràdio Olot ni a altres possibles emissores que hi haguessin als voltants d'aquí a la Garrotxa.
Per tant, abans d'emetre per internet, tenia un espai físic i analògic en la FM, eh?
Vam començar la ràdio siguent pràcticament 100% analògics i, de fet, fa un any i escaig que només emetem per internet, però fins a l'estiu del 2022 estàvem emetent per la FM i des del 2010 simultanejàvem l'emissió per la FM i l'emissió per internet.
Aquí comencen les emissions de Ràdio 90, 101.6 FM.
Quan vau començar i només se us podia escoltar per la FM, he llegit que el vostre centre emissor i els vostres estudis eren al poble de Batet de la Serra. Situen geogràficament per qui no conegui la Garrotxa.
Batet de la Serra és com un turonet que hi ha des del qual es veu Olot i, bueno, i moltes més coses, però bàsicament la nostra, diguéssim, idea primera era arribar a Olot. Doncs estàvem allà dalt, teníem l'estudi i a 60 metres de l'estudi teníem l'emissor amb una anteneta i des d'allà emetíem, sí.
I aquest emissor devia tenir uns costos, no?
La despesa de manteniment no era molt gran. També val a dir que la despesa de manteniment sempre s'ha pagat amb l'aportació de tots els col·laboradors. La gent no només no cobra per fer ràdio o no només fa ràdio i no té cap despesa, sinó que aquí la gent paga per fer ràdio. Per què? Perquè sempre hem pensat que la nostra llibertat depenia de la nostra independència econòmica, no?
Moltes ràdios com la vostra van començar a emetre o emeten sense tenir una freqüència legalitzada. Però això tampoc vol dir, no significa que siguin il·legals. Com funciona? Com us ho vau fer per tenir un espai a la FM?
La freqüència no estava legalitzada i, de fet, no ha estat mai de legalitzada. Nosaltres hem estat il·legals tota la vida. O sigui, al principi érem potser més il·legals que il·legals i a partir del 96 som il·legals perquè se'ns sap, se'ns coneix i se'ns permet verbalment, diguéssim, fer aquesta, entre cometes, ocupació de l'espai radioelèctric, però no hi ha una llei que permeti que aquest tipus d'emissores siguessin legals, no? Havies de concursar per ser una emissora comercial, cosa que nosaltres no teníem ni la capacitat ni l'interès, ni era la nostra intenció, ni molt menys.
Amb la música de Paul Rogers hem començat el sol del migdia d'avui des d'aquest disc en homenatge a Muddy Waters. A Ràdio 90 en aquest moment sona aquest tema. Standing Around Crying. You was just as
sweet as an apple. Anem al present. Explica'm quina programació oferiu i quants col·laboradors treballeu aquí.
En aquest moment la nostra programació bàsicament es basa en programes propis i mentre no fem programes propis el que tenim són franges horàries temàtiques, no? Per exemple, cada dia de 8 a 9 del vespre hi ha una franja horària de hip-hop o també tenim una franja de reggae, sembla que és a les 12 del migdia. I llavors tenim programes que bàsicament serien de dos tipus, els programes més de tipus cultural o els programes més de tipus musical. Per exemple, tenim un programa dedicat als llibres, que es diu Les marmotes de la biblioteca, tenim un programa dedicat a les sèries de televisió que es diu Els Seriosos, un programa que surt d'un festival que es fa aquí a la Vall del Llierca, que es diu el Festival Meandre, i el programa es diu Ràdio Meandre, tenim un programa també de viatges que es diu Pau Brasil, tenim programes dedicats més a la música punk, més a la música metal i heavy metal, tenim programes de funk, programes de jazz... I també tenim quatre programes externs, que són programes que fan diferents persones d'aquí del territori català i que bueno, nosaltres estem contents de poder-lo també compartir a través de Ràdio 90. Sempre hem estat al voltant entre els 20 i els 30 col·laboradors, però no vol dir que hi hagi 25 persones fent ràdio cada dia, per dir-ho així, no?
La vostra ràdio està oberta a qui vulgui participar? És a dir, qualsevol pot presentar una proposta i vosaltres, els membres de la ràdio, decidiu si pot tirar endavant o com ho feu?
Sí, bàsicament el funcionament de la ràdio és si algú té ganes de fer un programa de ràdio, ens presenta una proposta, ens presenta normalment un pilot, però sí, en principi la gent que està a la ràdio, a vegades perquè un coneixia l'altre o a vegades ha vingut gent que no coneixia ningú i ha volgut fer ràdio i s'ha compromès i està fent ràdio.
La vostra ràdio emet per internet les 24 hores del dia?
Sí, sempre hi ha emissió en directe. Allà hi ha la graella, es pot veure en cada moment què és el que està sonant o el que sonarà. I hi ha dos streams que s'estan emetent a la vegada, un de 128K i un de 320K.
El planeta ens està parlant i ens diu clarament que hem de ser més sostenibles, més ecològics i més responsables. Per això, a l'escoltar Ràdio 90 només per internet, ens ajudes a deixar d'emetre més d'una tona de CO2 a l'atmosfera.
Tot i que entenc que el vostre objectiu no és ser un mitjà de comunicació de masses, suposo que deveu conèixer o deveu voler saber una mica quin és l'abast de la vostra audiència, qui us escolta, ho sabeu, això?
Tenim, diguéssim, que un volum d'audiència que per nosaltres fins i tot és sorprenent, perquè a vegades t'escolten 100 persones diferents en un dia i dius, home, això és molt poc. Ah, no, per nosaltres és molt, saps què vull dir? O sigui, amb una emissora que és totalment feta a mà, que és, per nosaltres és un èxit total, no?
Si vau començar fent emissions regulars a partir de l'any 93, això vol dir que fa 30 anys que feu ràdio. 30 anys són molts anys. I, a més, té molt mèrit tractant-se d'una ràdio que no és professional i es fa per amor a l'art. Us ho pensàveu, que aquest projecte duraria tant?
No. Si ens ho haguessis preguntat llavors, haguéssim dit, home, no és impossible, però ho veiem complicat. La veritat és que quan mirem enrere ens quedem sorpresos i gratament sorpresos, no? Perquè comencem a comptar la quantitat de gent que ha passat per Ràdio 90 i és molta, i molta gent hi ha posat molta passió, hi ha posat molt el millor d'ells mateixos, no? Per dir-ho així, per un fi que és una cosa totalment altruista, totalment autofinançada, totalment fet a mà. El que és més important per nosaltres és que les ganes hi continuen estant, no? A vegades, quan tens una afició, el que et passa és que tens moments en què tens moltes ganes de fer allò i només faries allò tota l'estona i després ho vols deixar estar. Llavors nosaltres el que intentem és trobar un equilibri i dir, hi ha moments en què faries 3 programes de ràdio a la setmana i hi ha moments en què fer un programa de ràdio a la setmana ja et costa molt. Doncs busquem aquest equilibri en tots els col·laboradors perquè la gent no es cremi. Jo crec que aquest és un dels nostres secrets, no?
Amb 30 anys d'història suposo que hi ha un cabàs d'anècdotes. No sé si en tens presents algunes.
A veure, anècdotes... Una de les anècdotes que a mi em va frapar més i em va agradar més, jo crec que era a finals dels 90, que va haver-hi una nevada molt, molt, molt gran i nosaltres, tossuts, vam voler fer ràdio sí o sí, i vam agafar el cotxe, vam posar cadenes, pujàvem gent a la ràdio, feien el seu programa, pujàvem els altres, baixàvem els uns. Per mi és interessant aquesta anècdota perquè és una mica, reflexa una mica l'esperit de tothom que està o ha estat a Ràdio 90, no? Aquesta idea fixa de dir, anem a fer una cosa que per nosaltres té molt de valor, com que volem ser-hi i volem ser-hi sempre i que la gent ens escolti, perquè teníem la idea i continuem amb la idea de que si tu fas un programa, per dir alguna cosa, el dissabte a les 6 de la tarda, ha de sortir cada dissabte a les 6 de la tarda, perquè nosaltres no teníem cap altre mitjà de promocionar aquell programa que era fer-lo.
Escolta, a casa teva com la viuen i com la veuen aquesta vocació teva per la ràdio? Perquè t'imagino tancat aquí en aquest estudi on estem parlant unes quantes hores a la setmana.
És una realitat en la meva vida i en la vida de la meva família, perquè ells també són part una mica també de Ràdio 90. Nosaltres ens despertem amb Ràdio 90, estem tot el dia quasi escoltant Ràdio 90, no? Com aquell qui diu.
Per tant, el vostre és un resultat fruit de la militància i també la vocació, no? Podríem dir.
Sí, és així. Militància amb la cultura i la música i vocació de fer ràdio i compartir-la amb tothom, donar veu a tothom que tingui coses interessants per dir.
Xavi, moltes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats per la feina que feu i per molts anys més de ràdio.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i un goig poder compartir la nostra història amb tota l'audiència.
Ja us escoltarem. Una abraçada.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo.
Solidaris.
De tus rarezas, pero quiero más.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
Yo quiero más.
Mercè Folch.
I ara coneixerem un últim projecte de ràdio comunitària, el de Can 10 FM, una emissora cultural ubicada en un barri de Sabadell que combina la seva programació amb l'organització d'un festival musical per a la gent gran de la zona. La Mireia Isart n'ha visitat les instal·lacions.
Hola.
Hola.
Sou els que veniu a entrevistar Catalunya Ràdio?
Sí.
Ets la Núria? Ets el...
Jo soc Pedro. Bueno,
soc la Mireia. Què tal?
Can 10 FM. La Cultural de Sabadell.
Per fi, ja estem tots aquí asseguts a l'estudi de Can 10 FM, un estudi vermell, blanc, molt ben muntat, molt professional, ampli. M'agradaria que us presentéssiu, cadascú de vosaltres, una mica qui sou, quin programa feu.
Doncs hola, què tal? Soc Omar i el meu programa és el Desmarca't.
Hola, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al Desmárcate. Bueno, recuerda que este es el único programa donde tú eres el protagonista.
És un programa musical on els oients poden enviar notes de veu demanant cançons i bueno, la qüestió d'aquest programa és això, no? Desmarca't, no? És el vostre moment, és el moment de que vosaltres podeu dir la vostra i enviar-me un missatge i dir-me guapo i dir-me que vull escoltar... Sí, clar.
Sobretot, no?
Exacte, això, sobretot. Llàstima que és només un dia a la setmana, però clar, al final és una associació on no cobrem res i és voluntari i bueno, doncs em quedo amb moltes ganes, no? I supercontent.
Soy Núria Hurtado i nada, jo pues, faig les entitats parlen com nosaltres.
Bueno, pues llega el miércoles, las entidades hablan con nosotros de la mano de Núria Hurtado. La sintonía de Can 10 FM, la cultural de Sabadell. Buenas tardes, Núria.
Hola, muy buenas tardes. Fa 7, 8 anys, sembla que estem aquí.
I parlem amb entitats de Sabadell, sí. o de tot el Vallès,
els
convideu aquí, els truqueu, com ho fem?
Uns altres ens truquen a nosaltres.
I de tots els temes, culturals.
De tots els temes, també gent que escriu un llibre, pues, també ho truco, i bueno, m'agrada molt estar aquí, sí.
José María, que ets l'ànima de la ràdio, qui que fa una mica de tot.
Bona bueno, tarda. Mira, coincide que soy el mayor de todo el equipo. Me está moviendo muchísimo por todo el Valle Occidental, Tarragona, de Gerona, a donde había un artista, haya ido corriendo, a ver si lo he podido traer lo antes posible a la radio, patrocinarlo, porque hacer un festival de un teatro con 223 butacas, que este domingo ha sido el no de más, un festival sin cobrar nada a nadie, 3 horas de espectáculo, solo hacemos una pequeña rifa para poder conseguir algo para los gastos que hay aquí en el local, porque hay gastos, me satisface. Y ver un teatro, como he dicho, 223 butacas completa y quedarse 30 o 40 personas en la calle sin poder entrar, ojo, ¿eh? ¿Por qué se empezó a hacer los festivales de la radio? Porque pensemos que nos estamos haciendo mayores y a las personas mayores había que darle un ocio de alguna manera. ¿Qué pensemos en hacer? Pues mira, lo mejor que podíamos hacer es hacer un festival al mes.
¿Uno al mes, feo?
Uno al mes.
Quina feinada, ¿no?
Sí. Entonces, esa es la labor que yo, como Relaciones Públicas, me satisface mucho, cuando veo el teatro lleno, cuando los artistas es muy raro que me digan que no.
I, Antonio, tu ets el presentador d'aquests festivals, però a part d'això, explica'ns una mica, Antonio Raya, què fas en aquesta emissora.
Jo m'agradava la ràdio des que era un nen de 8 anys i jugava a fer ràdio en comptes de jugar a la pilota, que no m'agradava abans el futbol ni res d'això. Fa 6 anys, fa aproximadament, estic a la sexta temporada del programa, pues bueno, vaig conèixer aquí el Juanjo, a José María i a tot el equip de la ràdio. I, bueno, així una mica medio en broma i en serio, vaig dir, a mi m'agradaria fer un programa de ràdio, i em va dir, pues bueno, pues intentar-ho, no? Vaig començar amb canciones para recordar, necessitava més, i vaig dir, bueno, pues hi ha alguna hora més, i vas fer Tendències Musicals, que ara farà 4 anys que fas aquest programa.
Bueno, són les 6 de la tarda, acabamos Tendències Musicals i entramos de lleno con estas canciones. Canciones para recordar. Un viaje a través del tiempo, a través de la música, con grandes artistas de ayer, de hoy y de siempre. Un placer acompañarte desde ahora y hasta las 8 de la tarde. Este que te habla, tu compañero, tu amigo, Antonio Raya, Candeo Faema, la cultural de Sabadell.
Y estos tus amigos de la radio.
Comenzaba así, de 5 a 6, pasa eso de la música actual, de ara, entrevistas, y después las canciones para recordar, que pues ya han una part més romàntica, que no és del passat, que també faig entrevistes, eh? Des del programa hi ha els divendres que faig entrevistes a artistes. Jo vaig al·lucinar moltíssim, pues, aconseguir, jo com una emissora tan petita, jo que no tinc els mitjans que pot ser, tenir una emissora gran, pues, entrevistar a una Janet o a una Tamara o una Diana Navarro o un consorci, pues, per mi això és impensable i ho he fet. No?
Perquè imagino que això ets tu que fas la producció, sí, que fas el guió, que presentes...
I busco els artistes...
Que vas trucant...
Sí, intento, sí, i bueno, una mica... Montem tot nosaltres, diguem.
I llavors, si són programes com potser el seu, que teniu conversa, llavors sí que hi ha un tècnic?
Juanjo.
El Juanjo. A veure, Juanjo, explica'ns qui ets, Juanjo.
Bueno, pues yo soy Juanjo Colmena, el director de la ràdio, que bueno, que son muchos años de radio, ¿no?
Bueno, pues seguimos en la música, en la última horita del programa Quédate a mí. Nos vamos con los 10, esta bona gent de Mataró, estas cançons en català. Con la bomba del fum. Saludos incordials i qui en parla. Hasta el punt horari de les 3 de la tarda. Això és Candeo Faema.
Ja saps que tu mereixes.
Yo empecé por el año 85 en mi casa y me pegaba una bronca a mi padre. Y bueno, pues he hecho muchos pinos, he estado en muchas emisoras de radio. Me casé y bueno, dejé todo lo que era la radio. Me rescató mi padre y bueno, me enganché otra vez y aquí estoy. Disfrutando, porque disfruto. He conocido... O sea, a lo largo desde el 85 hasta ahora un montón de gente, artistas, y soy encargado de llevar, pues, el control técnico, todo lo que se repara o se de esto, estoy ahí encima de ello. Esa mesa que hay ahí, pues la iban a destruir, la remontemos entera, la pintemos y ahí está andando.
¿Podeu explicar cuántos años fa que funciona y por qué? ¿Cómo va a ser la llavor de este proyecto?
Pues mira, empecemos así en casa, éramos 5 y de los 5 hemos quedado 2. Y bueno, pues hemos seguido para adelante, lo enfoquemos como escuela de radio para la gente que está estudiando periodismo, porque de aquí han salido gente que uno está en Londres, otro está en Onda Cero, que para nosotros eso es el otro muchacho que hacía el Sport, no anda set aquí en la ràdio, està en Televisió Sabadell.
Amb això quants anys dius que fa, que veu començar?
Esto es empecemos en el 2009.
Per la gent que no sigui de Sabadell ni de la zona, explica'ns una mica com és aquest barri i quina vinculació té la vostra emissora amb el barri.
És un barri treballador, humilde, donde nos llaman, ahí estamos. Festivales, la calle, todo.
Candeo FM és el que deia Juanjo, o sigui, té el nom per ser on estem, però realment intentem estar a tota la ciutat, allà on hi hagi festa, on hi hagi cultura, on hi hagi, no sé, doncs allà estarem.
I pel que veig, el retorn que rebeu és molt bo, no? Per una banda, els festivals, tu deies que t'estan esperant sempre enviant missatges, vull dir que aquestes ràdios a vegades petites penses, qui ens escoltarà, no? Fins on arribem? I pel que dieu,
sou una ràdio molt seguida.
També fem la transmissió online, llavors això fa que també ens escoltin des de fora de Catalunya, bueno, i Sabadell, clar, perquè la nostra freqüència es limita només que a la ciutat i una mica més. Saps què em deien fa un temps? Em deien que jo era un locutor frustrado. I dic, a veure, hem de comparar, o sigui, frustrado en el sentit de que a mi m'hagués encantat tenir un programa de ràdio, una emissora regional o nacional, imagina't, un matinal, a mi m'encanten els programes dels matins, però jo penso que això és com el que li agrada la natació i va fer natació, pues no és un, jo què sé, no, vull dir, jo vinc aquí perquè m'agrada i perquè, bueno, jo tinc la meva feina a part, vull dir, no, saps?
Jo penso que fer ràdio al final... Primer t'ha d'agradar, està clar que jo penso que sóc una droga, no? Quan fas ràdio, un micro al final es converteix en una afició que veus un micro i vas darrere, no? Estic on estiguis. Només el fet de saber que n'hi hagi una persona escoltant-me, sempre dic que a mi això ja em dona pues, molta il·lusió per continuar, no? A mi m'agrada molt gravar els meus programes i després els poso a la plataforma iVox i jo quan veig cada setmana els oients que tinc als Estats Units, a Mèxic, a Argentina, a Canadà, a Itàlia, pues, 70 aquí, 50 aquí, sí, sí. Ostres, no? I això dona les ganes de dir, de continuar, ho estem fent bé, no? I hem de treballar.
No? És una manera de connectar, no?
És una manera de connectar, sí.
Quanta gent sou ara col·laborant més o menys amb l'emissora?
Habrá uns 14, 15,
sí, sí, sí. Tenim locutors i tenim voluntaris. Voluntaris que no fan programes, sinó que quan fem algun esdeveniment o fem alguna cosa, estan allà sempre ajudant, doncs, a carregar altaveus i muntant escenari.
Què us diuen a casa d'això de que vingueu aquí a fer ràdio?
Buah.
Sí. Espera, que això s'ha de gravar. Jo és que, o sigui, el dia d'abans ja de vindre a la ràdio, o sigui, ja la meva parella em diu, cariño, és que tienes una sonrisa. I dic, és que maravilla. O sigui, té ganes de que vingui cada dia perquè sigui això. I és veritat, perquè és el que comentàvem abans, no? Que quan una cosa t'agrada i t'encanta, doncs tens moltes ganes de fer-ho i vas amb un somriure positiu. I a mi m'aporta alegria. Jo vinc aquí... passo superbé.
I els altres entenen la vostra falera per la ràdio?
Jo crec que també hem de dir que la nostra família és una part fonamental per la ràdio, perquè sí. Pensa que estem treballant tota la setmana a feina nosaltres, com que ens guanyem la vida, i després fent ràdio. I arriba el cap de setmana moltes vegades en comptes d'estar a casa i estar amb la teva parella i anar
al cine,
o que sigui, al cine, pues saps que vens a la ràdio i tens un festival, vull dir que som part fonamental.
Pues sí, yo hago el programa, ¿no? Pero él siempre, pues, siempre está ayudando. Bueno, es el que carga y descarga, o sea que... Y el que ayuda, pues, en todo lo que puede también. Entonces, claro...
¿Com es financia la ràdio? Amb aquestes rifes del
festival? La rifa i la loteria de Navidad que hacemos.
¿Y ya está?
Y ya está. Ni subvenciones, ni nada.
También tenemos que dar las gracias al ayuntamiento, que es el local del ayuntamiento. No pagamos nada. El teatro lo utilizamos una vez al mes, no pagamos nada, porque si tuviéramos que pagar por todo esto, no se podía llevar a cabo.
Juanjo, ¿com veus el futur de l'emissora després de 15 anys?
Yo la veo bien, y más con la gente que tengo detrás, que me están arropando, porque yo ya decía, mira, que entre otro de presidente, y dice, no, tú no te vas de presidente, tú te quedas aquí. No, tú tienes que seguir, porque si te vas tú, la radio no funciona. Vengo, monto los programas de gente que me envían programas para hacer una parrilla más o menos desde las 7 hasta las 11 de la noche.
Cada día.
Yo la veo brillante, no la veo obsoleta, cada vez vamos a más y no estamos haciendo daño a nadie, hacemos lo que nos gusta y ya está.
Doncs moltes gràcies a tots, Juanjo Colmena, Antonio Raya, José María Colmena, Núria Hurtado, Omar Uller, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Realment jo crec que en llocs com aquests hi ha l'autenticitat de la ràdio, no? I aquest romanticisme, encara que sigui per internet, aquest fer-ho perquè sí, perquè disfruteu, per connectar amb la gent, i res, que molts anys a Can 10 FM.
Gràcies.
Not even they
can stop me now. Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Mati Seoane i Sam Silva. Gràcies a tots els companys de ràdio que han participat en aquest programa. Que vagi bé, fins aviat. I'm
Body sweet like sugar vanilla.